10 i 29 és hora de Montverd. El nostre esplai... esplai, un altre... el nostre esplai, no, el nostre espai de flors, de plantes, de tot allò verd que ens envolta. Edu Arnal, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Anem
bon
tard
dia.
Avui, perdona, eh? Perdona que t'hem fet esperar una mica. I avui volem parlar de, del clavell de Corpus, no? Que ens arriba Corpus
sí.
I, ostres, si hi ha un moment a l'any en què veiem flors i més verd al carrer, probablement és Corpus.
Sí, sí. Bé, bueno, de totes maneres, espera, volia abans de parlar
Vinga.
Això, si em deixes,
sí.
Volia comentar-te que he sentit l'anunci de la deshidratació, no? D'evitar les hores de màxima exposició solar.
Sí, sí.
Bé, bueno, jo, doncs, des d'aquí vull proposar que es canviï la llei del soroll i que la gent que treballa fora al carrer que puguin començar a treballar a les 6 del dematí.
Ah,
o a les 7.
Ah, molt interessant això, perquè clar, tu ho pateixes, oi? Clar.
Clar. Nosaltres intentem començar el més d'hora possible, però clar, ja, a vegades ja portem màquines elèctriques per no fer soroll i aquestes
clar.
Coses, però a vegades...
A partir de quina hora les podeu començar a fer servir?
A partir de les 8, clar.
Clar. Clar.
A les 8, a les 9 i mitja, cae fuego ja.
Clar,
i llavors és una mica complicat. Si realment aquesta, que està molt bé, per part de la Generalitat, totes aquestes cosetes
sí.
I tal, però bueno, llavors els carrers estarien sense escombrar, les cases quedarien a mitges mm. i hi hauria moltes coses que no es farien. És impossible evitar... que està bé, que ho comentin,
sí, sí.
Però és molt poc realista, perquè a més, entre altres coses, per exemple, tota l'àrea de Barcelona s'aprofita l'estiu per fer les obres
mm.
de millora dels carrers i de les carreteres.
Sí.
Llavors és molt poc realista això que diuen i... Bé.
No, o haurien... Entenc que els professionals que això, que treballeu, diguem, al carrer, no? Sota el sol i sota les inclemències meteorològiques, entre elles la calor i el sol, entenc que us agradaria poder començar a les 6 del matí, no? I plegar
bueno,
abans, vull dir que és un desig
clar,
vostre, del sector.
A les 6 del matí és de dia, ja.
Clar,
i llavors,
sí, sí.
Doncs sovint, quan es pot, comencem a aquesta hora.
Altres països passa igual o no? És a dir...
No és ben bé el mateix. Clar, altres països, clar, si comencem a mirar cap al nord,
clar.
No passa. Nosaltres, per exemple, jo acostumo a treballar el juliol, aprofito el juliol per anar a treballar a Alemanya,
sí.
I allà una de les raons per les que hi vaig al juliol és perquè aquí a casa no puc treballar.
Clar.
Llavors, doncs, per exemple, comencem a les 7 del matí
uh-huh.
i a les 6 i mitja, quan sortim de casa, a les 7 menys 10, menys 4 o alguna cosa així, a 3 quarts de 7, sortim amb jerseiet i abrigadets
uh-huh.
que fan fresqueta. Llavors sí que a migdia pots tenir estones de calor, però no, ni de lluny això d'aquí.
Sí, no, no. No.
És més, acostumen a latituds més elevades, a mesura que vas pujant, l'estiu és una època de l'any en la que plou,
mm.
com passa, per exemple, als Pirineus.
Sí.
Per tant, moltes vegades no tens aquest problema.
D'acord, clar. És a dir, tot al final té a veure amb la meteorologia de cada territori. Però és veritat que en el nostre, clar, és que aquí conviure doncs, amb les recomanacions de salut, de no exposar-se al sol a les hores de màxima radiació solar, no?
Clar,
I alhora, respectar el descans dels veïns, que aquí, a
clar.
Més a més, vivim en un poble en què el nostre descans arriba fins a les 11 del matí gairebé, saps? Perquè Sitges
sí, clar,
és un municipi
clar,
que es desperta molt tard.
Clar, fins a les 11 del matí no pots fer res, vull dir, està tot tancat, sembla, vamos, és bastant curiós, no? I cada cop, doncs, la pell de la gent és més fina i cada cop és més difícil, no? Però sí que és veritat que, bueno, que em fa gràcia que a vegades ho veig a les notícies i a les notícies veig
sí,
i en canvi estan gravant i li pregunten doncs, a les persones que s'encarreguen de la neteja als carrers o els que estan fent les obres i els hi pregunten a ells, bueno, què t'han de dir, no?
Clar, home, no, i a més és que de vegades veus algunes escenes, doncs això, ple agost, juliol, o fins i tot ara que fa calor d'agost, doncs això, a la una del migdia, gent treballa sota la solana que dius, mare meva, és que això...
Clar.
No t'obliguis que, a més,
moltes vegades això són persones que treballen per l'administració pública
uh-huh.
i que, a més, estan obligats a complir amb les normatives de seguretat
uh-huh.
i llavors, doncs, per exemple, estan amb pantalons llargs,
sí, sí.
a vegades amb maniga llarga, con los chalecos reflectantes aquells meravellosos,
sí.
els pantalons aquells verds meravellosos reflectants, amb botes de seguretat que pesen una tona i mitja, amb punta de ferro i tal i qual. Vull dir, és que allà et vas coent mica en mica I bé, bueno...
Clar, deveu perdre quilos després de cada jornada, no? És a dir, deveu sortir com...
Una mica sí, ara estem en l'època aquella, sí. Nosaltres ho comparem, per qui ho hagi vist, amb els entrenos del Son Goku, de Bola de Drac, que es posava una roba d'aquesta que pesava. Clar, jo, ahir ho parlàvem amb el company, dic, si agafem els pantalons que porto d'antitall, que són uns pantalons fets amb Kevlar, que és el material aquest dels xalecos antibales,
sí.
Dic, si agafem els pantalons aquests que portem antitall, les botes antitall i el casc i tot això, i ho pesem, si després li sumes el que queden empapats per la suor, que encara pesen més, dic, al final del dia ens estem movent amb diversos quilos. I ho vam pensar, igual ho fem i, mira, hi traiem un número, que seria divertit.
Sí, sí, no, i aquí la necessitat d'hidratar-vos constantment, no?, vaja, i anar ben nutrits, perquè, clar, és fàcil que tingueu, doncs, desmais i sí. Coses d'aquestes, no?
Sí, a la nostra feina, per això, ara a l'estiu, normalment a nosaltres a la nostra feina no treballem mai més de 7 hores, ara a l'estiu no acostumem a treballar més de 5.
Clar,
perquè si et desmaies al dalt de l'arbre...
No, home, clar, caus, pot acabar molt malament la cosa, i tant.
Pot acabar molt malament, no, caure no caus, però el que sí que pot passar és que no et pugui venir ningú a buscar, o no en sàpiguen, o sigui complicat, i triguin molt des que et desmaies fins que et venen a buscar. Els bombers no estan preparats per venir a buscar arboristes, per exemple, i llavors és una mica complicat. L'equip amb el que treballes és molt important, i les persones que estan a baix atenent-te han de tenir els mateixos, com a mínim, els mateixos coneixements que tu per poder-te fer un rescat en cas de ser necessari.
Perquè, bueno, perquè després algú pensi que ser arborista, treballar amb arbres i plantes, no és una feina de risc. Caram!
Sí, si t'expliqués... Sí.
No, ja m'imagino, ja queda clar que ho és. Prenem nota i si mai... Mira, demà hem de tornar a parlar de... Perquè parlarem en la secció de Medicina de tots els temes de recomanacions de salut. Ja ho exposaré. Òbviament no és responsabilitat pobra de les infermeres que vindran.
No, i ara, pobra.
Però segur
pobra.
Que es troben amb casos. Estic convençudíssima sí. Que cada estiu es troben amb casos doncs, que els hi venen de deshidratacions, de desmais, de treballadors. És a dir, de gent que està treballant, no gent que s'ha anat a la platja a prendre el sol, sinó gent que està treballant i que pateix aquests cops de calor, doncs, inevitablement, no?
Clar, has de pensar que la major part de la gent que adora l'estiu és la gent que treballa en oficina.
Clar.
La gent que treballa fora, t'asseguro que l'estiu no és l'època de l'any més guai.
Clar.
Ja, això si féssim una enquesta, que també, ahí lo dejo, si fes una enquesta... No, si fes, no tindria cap sentit fer-la, no? Però si fes una enquesta, t'asseguro que bona part de la gent que treballa a l'exterior prefereix l'hivern que l'estiu, eh?
Sí, segur. Seguríssim, perquè el patiu, perquè vosaltres l'estiu el patiu. Edu, parlem del clavell.
Vinga, ara sí. Va, clavell, sí.
Vinga.
Clavells. Els clavells, bueno, els clavells, fantàstic, no? Corpus, clavells, una flor super, super, super nostrada, no?
Mm-hmm.
Sembla ser que és una de les primeres flors que va domesticar l'home. Vaig estar, per curiositat, jo sabia que era del gènere Dianthus, però no tenia ni idea. Llavors vaig buscar el Dianthus, sembla que Dianthus ve del grec, que diu que és la flor dels déus, la flor de los dioses, no? Ve del grec. Això té molt a veure una mica amb la tradició popular, no? Les plantes que domesticades de molt antic acostumen a tenir noms que el senyor Linneo va mirar de mantenir quan va nombrar totes les plantes, el suec aquell que va nombrar totes les plantes, va mirar de mantenir el nom de moltes d'aquestes plantes i arbres que venien ja de tradició popular, i moltes d'elles, doncs, acostumant, que de com no pot ser d'una altra manera, fan referència als déus, no? Jo què sé, les orquídies, Orquisdea, no?
Sí.
Que són els testicles dels déus, o si no...
Perdó, els testicles dels déus?
Sí, testicles dels déus, Orquisdeo, sí.
Són els ous dels déus, l'orquídea?
Sí, els orquis, sí, bueno, sí, una mica, sí. Sí. Oh, jo això fa temps que ho vaig... Sí. No he investigat massa, no he investigat massa, la veritat. En aquest cas no he investigat massa, però sí, orquídea, sí. Llavors, hi ha moltes plantes que fan referència i ja et dic, sobretot quan venen de tradició popular. Per què de tradició popular? Perquè són unes flors que s'han cultivat des dels principis dels temps, no? Llavors, sí que és veritat que és una mica com sempre que la varietat que tenim nosaltres que cultivem, per exemple, en el concurs de clavell...
Sí? Quina és la varietat?
No és la...
No ho sabem. No sé si la alta o no, perquè hi ha molts de varietats de clavell, hi ha moltíssimes, la del moro, la del poeta, la mondrian...
I pensa que és una mica com les roses, s'ha jugat molt amb per buscar els colors i les varietats que ha volgut, i d'aquestes varietats, per exemple, altes, així que són així espigades i tenen una floració bastant profusa, el que fa és una varietat que s'ha fet expressament perquè sigui així, o sigui, una varietat ornamental.
D'acord.
El clavell, diguem que originalment és més repens, és més rastrero, no?
Sí.
Que diu en castellà, em sembla,
sí.
És més, va una mica més de ras de terra.
Uh-huh.
Les varietats, per el que sembla, que quan es deixen que són més a ras de terra, la qualitat de la flor és més guapa, més bonica i més aromàtica, però en canvi quan es fan més espigades, doncs fan més quantitat de flor.
D'acord, vale? D'acord.
O és al revés, no sé, no crec que és així. Llavors, diguem que...
Les espigades fan bastanta quantitat de flor, perquè
ho veiem
a l'exposició de clavells cada any, que són aquestes altes, i hi ha molta flor.
Exactament, hi ha molta flor, no? És una flor que normalment, en especial, ens passa una mica... Doncs, per exemple, en el Corpus, que ens passa una mica com per Sant Jordi, no? Que diguem que el 90% de la flor que es fa servir per Sant Jordi aquí, i probablement bona part de la que es fa servir aquí per Corpus, venen de Sud-amèrica, per exemple.
D'acord.
És flor cultivada. Què passa amb la flor cultivada? Doncs passa el mateix que amb les roses. Has agafat alguna vegada una rosa d'aquestes fantàstiques de Sant Jordi, supergrans, superobertes, superformoses? Si la vas olorant, no fan olor.
Mm.
Són com de Port Expand. Són flors cultivades a invernacles. La característica principal és que no fan olor i que no tenen punxes, en el cas de les roses.
Sí.
En el cas dels
clavells.
Dels clavells, doncs sí que a vegades et pots trobar doncs, que siguin una mica més aromàtiques. Es cultiven bàsicament per això, per la llum que aporten i perquè són molt aromàtiques. Què pot passar al Corpus Incorrecti? Doncs que venen aquestes caixes, que sí que és veritat que quan obres les caixes jo recordo que fan
fa olor. Sí.
Però bueno, al final no deixen de ser plantes que s'han ficat dins d'una caixa de cartró i que s'han ficat en neveres.
Vale?
Llavors, tard o d'hora allò, des que es treuen de les neveres fins que es fan servir, doncs allò és vida, no? I allò va i per força fa olor, no? Llavors, et pots trobar varietats que fan més olors i varietats que en fan menys. En tot cas, l'única manera de poder fer les catifes és amb flor cultivada, diguem, a l'engròs, no?
No hi hauria prou materials i seria impossible, no hi hauria matèria prima, diguem, que permetés oferir doncs, tanta quantitat com per fer catifes.
Sí, sí, exactament. Clar. I és per això que també es fan servir altres coses com els sobrants de la famosa palla d'arròs, no?
Sí.
La closca de l'arròs.
La pallofa, que li diuen, no?
La pallofa, això, la pallofa d'arròs, no? És que al final passa una mica com amb el passat al llarg de la història de la humanitat, doncs com per exemple va passar amb la tradició del raïm, no? Que el raïm, de fet, ens mengem raïm per Nadal perquè va haver-hi tal excés de producció després d'un any d'aquells de pluges de no sé quantos, que van arribar a Nadal que encara teníem raïm guardat. Jo a casa meva, al desembre, encara tinc raïm també. Llavors, al final... És probable que aquesta tradició doncs, de posar flor al carrer, que no ho sé, que ho ignoro, que li hauríem de preguntar, per exemple, a l'Eduard Tomàs, que és un gran entès de la festa, doncs és probable que l'inici fos que hi hagués un excedent pel que fos d'aquella flor d'aquell any.
Bé, la litúrgia catòlica, no? que al final això va molt lligat a això, perquè recordem que el Corpus Christi és una festa catòlica, no?
I la
litúrgia, el que diu, perquè en altres municipis de l'estat espanyol, per exemple, igual no fan catifes de flors, però fan una esbandida de plantes aromàtiques espectacular, per allà Andalusia ho fan, vull dir que entenc, i si el clavell, com dius, és una flor tan aromàtica, entenc que tindria molt a veure això, no? És
sí,
a dir que,
sí, sí, sí.
Vull dir que suposo que l'origen, l'inici, té molt a veure doncs, amb aquesta litúrgia religiosa, no?
Com
moltíssimes altres festes, evidentment.
Bueno, com gairebé però... tot. L'ésser humà, la vida de l'ésser humà va lligada estrictament i estretament a les plantes. Vull dir, no s'entén la nostra evolució sense la de les plantes.
Uh-huh.
I mira la importància que tenen, no només per ser planta, sinó pels colors i el que representen, no? Per exemple, el Partido Socialista Obrero Espanyol, sí, no? En els seus inicis, no sé si encara, és que no hi fixo en aquestes coses, però jo recordo que era una mà agafant un clavell, no?
Un clavell
o alguna cosa així, no? No sé.
Un clavell vermell,
a la feria d'abril... A la Fèria d'Abril
tothom
amb el clavell aquí a l'orella, no sé què. A la Pilarica, no? Que fan, posen la Pilarica allà dalt.
Sí, senyor, i fan el manto de flors, efectivament.
El manto de flors i podríem continuar, eh? Vull dir,
també és veritat que és un... I no, això ja ens ho confirmes tu, que és veritat que és una planta que, com deies, d'abundant floració, no? Però que és com perfecta per cultivar en un jardí, en un test, en un cos i a casa, no? Vull dir que diguem que això... Després té les seves complicacions, que tots ho sabem, eh?
Però és una planta força soferta.
Ah,
sí,
d'acord, sí. Això anava.
És una
això
planta
anava.
Força soferta. Pensem que, al final, no només a... Va haver-hi un moment que, durant, en general, a la història de la humanitat, tothom que podia tenir el tros de terra on hi tenia les gallines, i tenia els animals, i tenia l'hort, també era normal tenir flors cada dia a casa.
I aromàtiques, per aquella cosa de la bona olor, clar, si és que tot té bastant...
Bueno, hi ha de tot una mica, no? Perquè jo recordo una vegada, ens vam agafar, així com a anècdota, ens vam agafar un ram de flors de no sé on, amb el cachondeo, d'una boda, d'un no sé què, i al final el vam posar allà a casa, i de la furtor que feia, o sigui, de totes aquelles flors allò, hi havia un moment que vam dir, vale, prou, sí, fora, perquè ens vam passar, no? Ens vam amb les risses i tal i qual, ens vam emportar un ram de flors supergran, perquè clar, sovint, quan vas a celebracions, aquests rams de flors després els llencen. I dius, hòstia, pues me l'emporto a casa, que això és guapíssim.
Home, clar, els centres de flors, això és un clàssic,
hi havia els lliris o els gladiols, no sé què, que feien una furtor, que clar, els penjaves a dins de casa i després a mi m'ha passat, perquè...
Emborratxats de flor.
Clar, pensa que al final són compostos volàtils, orgànics volàtils, que el que fan és fan l'efecte crida perquè vinguin els insectes pol·linizadors.
Efectivament.
En alguns casos, com les flors aquelles famoses tan grans, o la Morphophallus titanicum, em sembla que és, per exemple, que és una de les més grosses al món, que és aquella que acaba amb punxa molt grossa, o una molt grossa també que és rodona, que ara és que no me'n recordo com es diu, la seva estratègia de pol·linització és fer olor a cadàver. Perquè el que fan és que treuen les mosques que posen els ous normalment als cadàvers i tot això, i el que fan és anar allà a la flor pensant que és un cadàver, es passegen per allà i d'allà se'n van cap a una altra flor, i és la manera que tenen de pol·linitzar. Al final no deixa de ser una estratègia de supervivència.
Edu, deixarem aquí amb aquesta estratègia tan tètrica que ens ha explicat de la flor que fa pudor a mort.
Hòstia, sí, bueno, em sap greu. Bueno, són coses
està curioses, bé, està bé, però... que amb tu sempre descobrim coses molt interessants de les plantes i dels arbres. Edu, moltíssimes gràcies per aquesta temporada. Et donem vacances, que passis bon estiu, tapa't del sol.
Igualment, sí, ja portem la cremita, l'aigüeta, aquestes cosetes.
Tot el que puguis i, com sempre, un plaer. A veure si ens retrobem al setembre, passat Santa Tecla.
I tant que sí, una abraçada.
Una abraçada forta, adeu-siau.
Adeu, bon dia.